Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri, amb el patrocini de Solideo. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Què tal? Bona tarda. Som dijous, un dijous de desembre que ens porta poc moviment meteorològic, tot i que aquesta setmana les pertorbacions han estat un regal del cel. Avui ens escaparem cap a les Termes Victòria, l'Espai Cel, Meteoambient amb José Luis Gallego i el Miquel Àngel Escobar per planificar els desplaçaments en vehicle elèctric. A la Terra, en Jordi Puig, amb la guia del jardí sobre plantes medicinals. Meteotaula, Ferran Alemany, el Montsec, Torrons i Mels Alemany, i a Meteotemps, Maria Guillén, observadora meteorològica de la XOM, la xarxa d'observadors meteorològics de Meteocat, que juntament amb el seu pare se'n cuiden de l'Observatori de Montroig del Camp. Som 15 de desembre, programa 484, som digitals, catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter.
Quin temps ha fet?
El temps en les últimes hores ha portat sobretot pluja, una remullada i també una tarda, per exemple, de neu al Pirineu, un migdia i una tarda sorpreses, perquè sí que alguns models donaven precipitació fins i tot una mica abundosa. El dilluns a la tarda no donaven una cota de neu de 600-700 metres, en tot cas 1.300-1.400 a tot estirar. La sorpresa saltava el dilluns a la tarda amb aquesta nevada, el cap de setmana passat amb un descens de la temperatura notable i en les últimes tres jornades una remullada com Déu mana. Diem remullada perquè no són pluges excessivament importants, però tres dies de ploure amb una mica d'alegria o fins i tot força alegria a moltes zones interiors i de ponent remullen el territori i són un bàlsam miraculós per boscos, per la vegetació tota, especialment la de secà, però també la de les zones humides. En definitiva, un petit miracle.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel de Termes Victòria.
Fotografia, un clàssic de la platja badalonina amb el pont del petroli. És aquesta estampa icònica, directament amb aquesta estructura, evidentment ja que forma part de la memòria popular de la costa badalonina, però que en definitiva aguanta, i aguanta temporals, i el Glòria el va aguantar, encara va tenir afectacions. Cel blau, quatre núvols prim, sortida de sol a la punta del pont del petroli. Finalista de la setmana, Joe Campmany. Bon dia des del pont del petroli de Badalona. Foto del dia 12.
Meteoneu, amb el patrocini de la SEM, Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya.
Anem cap a l'estació que té la cota més alta del Pirineu i amb diferència, jo diria que, bé, una diferència d'uns 100 metres. És Buitaüll, cota 2.700, la cota màxima. David Ros, director de Buitaüll, a l'Alta Ribagorça. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Francesc. No estic a dalt al Puigfalcó, a 2.700, però
No.
Però sí, sí, com deies, la cota alta del Pirineu.
Si estiguessis sí. a 2.700 metres a dalt del Puig Falcó a aquesta hora del vespre, més val que estiguessis a dins de la caseta i, escolta, esperant a que demà surti el sol.
I tant, ja ho pots dir, ja ho pots
sí,
dir.
Sí, 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 sí. Escolta'm, buit a ull, cota mínima 2.000 metres, 2030, crec recordar, cota màxima al Puig Falcó,
sí, sí, molt bé, 2030.
2.700.
2.751.
Imagina't, o sigui, una mica més de 700 sí. metres de desnivell, sí. però amb una cota mínima de 2.000, amb la qual cosa la garantia de neu és alta, molt alta.
Doncs la veritat és que sí, i a més aquests dies ho hem pogut veure. Totes aquestes perturbacions que estan entrant aquestes últimes Clar. Setmanes venen amb la cota una mica alta, i aquí a la cota 2.000 estem rebent neu, aigua neu, i a partir de 2.100 amunt ja és neu. Però sí, sí, si tinguéssim pistes més a baix, aquests dies haguéssim patit, de ben segur.
Uh-huh. Aquesta va ser una aposta de buit a ull. Bé, buit a ull va trigar uns anys en començar, sí, sí. no?, amb els estudis de l'Antoni Taüll, amb la direcció d'en Gener Solà, etcètera, i altres sí. persones. I primer havia de ser 1.600 metres i se'n van adonar que 1.600 metres, i estem parlant dels anys 80...
Fa 50 anys, o de fa 40 anys, possiblement.
Sí, 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 sí. I se'n van adonar que 1.600 començava a ser una cota crítica, que potser millor 2.000. Sí. I escolta'm, David, la veu encertar.
Doncs la veritat és que sí, sí que és veritat això que dius, perquè fins i tot es va instal·lar el primer...
Sí, recordo.
...del Llevata, sí. a la cota 1.700, com deies, el resort està a 1.600, doncs una mica més amunt es va instal·lar el primer telecadira, i després es va desmuntar per instal·lar-lo ja aquí dalt, perquè ja vam veure amb els estudis que 1.600 començaven a patir. I com a més l'estació permetia créixer bastant amunt, perquè tenim aquesta cota alta al 2.751, doncs vam pensar, escolta'm, fem la base a 2.000, assegurem el tret, i la veritat és que ho van encertar, perquè ara arribes aquí, tot just quan arribes, ja vas veient que és la cota de neu on tens l'aparcament, la cota de neu natural comença aquí.
Uh-huh. Escolta'm, sí, sí. Com està anant en general aquesta temporada fins al moment?
Doncs la veritat és que ha començat... Va començar molt just, just amb el temps, vull dir, les nevades van i el fred va venir just pels principis del mes de desembre.
Sí.
Hi ha altres anys que ve abans i que fins i tot a mitjans o fins i tot a inicis del mes sí. de novembre ha vingut sí. de neu sí. o el fred. Aquest any no, aquest any ha trigat més. Aquesta tardor que ha sigut estranya li ha costat una mica més, però la veritat és que durant el pont, que a més ha sigut un pont molt llarg i molt estrany, amb diferents festes a diferents províncies, tant de Catalunya com d'Espanya, que no han coincidit els mateixos dies, doncs ha anat nevant a mesura que anaven passant aquests dies, els primers dies de desembre, no? Per la qual cosa vam obrir amb 10 quilòmetres esquiables, ara ja estem amb 30 i pocs, però que amb les nevades de justament d'avui, bueno, d'ahir i d'avui, pues, si tot va bé, acabarem amb gairebé aquest cap de setmana, quan acabem de preparar totes les pistes, gairebé amb 40 quilòmetres esquiables. I també t'he de dir que mirant avui, perquè a més m'ho han manifestat les diferents planes de xarxes socials i de les webs de neu, que som l'estació amb la cota de neu, amb el gruix de neu més important, no? O sigui, estem ja tocant el metro de neu. I això s'ha de celebrar, perquè... pocs dies de temporada i ja estem amb uns gruixos i amb uns domini esquiable, déu-n'hi-do, no?
És que sou una olla, ja ho deia el Joan Alabau, recordo el Joan Alabau, que aquesta olla, sí. deia, és que aquesta olla, escolta, en situacions de sud, de sud-oest, diu, és màgica, i cauen uns paquets de neu, i realment aquestes petites pertorbacions atlàntiques que molts indrets de Catalunya s'han mostrat una mica generoses, aquesta setmana de sí, després del sí. pont, etc. A vosaltres realment ha estat fantàstica.
Doncs la veritat és que sí, s'ha de dir, no? Amb diferència amb l'any passat, que l'any passat justament van venir gairebé totes de purament de nord, sí. Associada sempre després amb aire, que a més la neu que queia era molt seca
i per
després
tant,
venia l'aire i,
clar,
i
se l'emportava.
Per la qual a les cotes altes vam tenir tota la temporada, vam estar amb les cotes altes molt justes. Aquestes precipitacions d'inici de temporada amb neu humida, amb neu pesada, que sobre...
Grassa, neu... Moment, clar, clar.
Sí, li ha plogut a sobre i de més, està fent una base increïble i...
Vols
i
dir...
La seguretat per tota la temporada, crec jo, eh?
Fantàstic. Això que em dius lliga també, com a mínim, amb un desglàs com Déu mana, perquè el de la temporada passada va ser vist i no vist.
Pues sí, sí, sí que és veritat que els pantans estan molt, molt tocats, i això ho sabem tots, i els veiem quan anem pujant cap al Pirineu, els diferents pantans que anem passant.
Escales, etcètera, sí.
Sí, el que tenim d'aquí d'escales realment està molt baix, i tot això, aquesta neu que està caient a la Vall d'Aran, que està caient aquí a la Ribagorça, tot això, si realment la puguem aguantar fins la primavera, com dius tu, serà un desglàs molt bo que assegurarà que els pantans puguin tornar a recuperar les seves capacitats.
Escolta'm, explica'm aquestes dues pistes noves de Boita Ull, què impliquen?
Doncs mira, una de les assignatures pendents que teníem era que des de les cotes altes de l'estació es pogués accedir amb seguretat per la gent amb no tant nivell. Pensem que a Boita Ull, de les 43 pistes que té, més del 50% de les pistes són pistes vermelles i negres, per la qual cosa, amb pistes verdes i blaves, que és el que les famílies amb nens debutants busquen, aquí estàvem una mica mancats. I sobretot a les cotes altes. Sí que les cotes baixes i cotes mitges teníem aquestes pistes, però les cotes altes no. Hem fet una pista nova, que és la pista de la Regalèssia, que el que fa és des del pic de Servi, des de 2.523 metres, agafant el telecadira d'Express, sí. Pots fer tot una pista blava, i que justament aquest any, el que hem començat molt just de neu, ha sigut una pista que hem pogut obrir des d'inici de temporada, al ser una pista blava i l'hem pogut trepitjar bé, i que ha sigut les delícies de la gent. Després, una altra remodelació, la zona de Vaques. El sector de Vaques era un sector on necessitàvem que nevés molt o produir molta neu per salvar les diferències del terreny que hi havia. Hem fet una obra important de condicionament de la muntanya, i el que hem fet és aprofitar i fer nous recorreguts de xarxa de neu produïda i de pas fer una pista nova, que és la pista de Carreretes, que és una pista que també complementa la pista de Vaques i l'estadi, que fa també doncs, les delícies de la gent, perquè quan teníem alguna carrera o quan fem diverses carreres aquí a l'estació, quan tancàvem l'estadi i la zona de Vaques gairebé quedava impracticable, no? Perquè quedava tallada per diferents sectors, la pista, i ara amb aquesta nova pista podrem fer les competicions i obrir-la al públic en general. I aquestes són, diguéssim, des del punt de vista de pistes, les novetats principals, no?
Perfecte.
I deixa'm que et digui una cosa...
Això t'anava a preguntar, si hi ha alguna cosa que se'ns escapi d'aquesta temporada.
Que mira, justament parlaves abans del Joan Alabau, a mi sempre m'agrada recordar el Joan la feina que ha fet aquí, i l'altre dia justament parlava amb ell, que em deia que volia venir a Boita Ull a veure aquesta obra que per ell era la principal, que era l'asfaltament i condicionament de la Vaca. Pensem que és una estació que té més de 30 anys, sí. I que no s'havia fet una actuació important a l'aparcament per diverses situacions, no?
Sí,
i perquè sempre
s'havia
dedicat les inversions a les pistes, i aquest any ens hem atrevit a fer aquesta actuació tan important, i el Joan em deia, he de venir perquè no m'ho crec, que finalment s'hagi asfaltat el pàrquing d'avui i realment, home, ha guanyat molt amb imatge, amb comoditat i
clar.
Sobretot amb la gent que ho agraeix moltíssim, poder arribar i tenir un aparcament en condicions.
Perquè era el xipi-xop.
Era el xipi-xop, totalment. I aquests dies que està fent aquest xipi-xop hagués sigut un fanguer increïble, cosa que ara ja no ho és.
Perfecte. Doncs, escolteu, jo diria que amb aquesta fotografia de l'estació de Boita Ull, amb aquesta millora de dues pistes més, amb aquesta millora de la comoditat en l'aparcament, i amb el més evident, que és que hi ha pràcticament un metre de neu, que el Pirineu català és la cota més important, doncs, escolta, amb aquestes tres cosetes, David Ros, director de Boita Ull, el que hem de recomanar és que visitin Boita Ull.
Evidentment. Aquí els esperem. Les festes de Nadal aquest any les podrem acollir amb força neu, si tot va bé. De moment la tenim i ara esperem que tu ens puguis proposar bon sol per tots els dies, que la combinació de sol i neu és la millor que pot haver per esquiar.
Segur, segur. Perfecte. David Ros, director de 8 a 1, Alta Ribagorça. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres, com sempre, Francesc.
Bona tarda.
Bona tarda.
El concurs.
Quan van obrir les pistes de... Perdó, a Buitaull m'estava anant a la setmana passada. A Buitaull neva més amb vent del sud o amb vent de nord? Una pregunta d'una dificultat espectacular i, a més, n'acabem de parlar. El premi, un aplicador de cera líquida en zero. Recordeu que és una cera totalment ecològica, sense derivats del petroli. Diferents opcions per triar, per encerar en fred o per encerar en calent. I de la setmana passada, Meteoneu, quan van obrir les pistes de Tuixén l'Avança, en un primer moment va ser per esquiar o per anar amb raquetes? La cera líquida en zero, 100% ecològica, sense derivats del petroli, és el premi. La resposta per a raquetes. Pedro Agriarte, de Cornellà de Llobregat, l'afortunat.
Meteoescapades.
Doncs ens escapem i ho fem a una població termal de Catalunya. El país, hi ha tradició amb el termalisme d'una manera clara, ja d'antic. Romans, no sé si els grecs, però vaja, potser això el nostre convidat, Joan Anglí, director general del grup Victòria, de l'Espai Cel de Termes Victòria, en aquest cas, a Caldes de Montbui. Què tal, Joan?
Bona tarda.
Jo he dit els romans, per què? Perquè ho tinc ben present, igual que l'impluvium per recollir l'aigua de pluja i aprofitar-la, però els grecs feien termalisme.
Ah, els grecs feien termalisme, però aquí jo crec que a Catalunya van ser els romans els que ens els van portar el concepte termal.
No et volia posar ara contra les cordes amb la història, però m'ha sorgit aquest dubte que si no me l'haguessis contestat no passava res.
I a més a Caldes de Montbui tenim vestigis romans com les termes romanes, que són les més ben conservades de la península, i fins i tot, diguéssim, els historiadors expliquen que a Caldes hi havia un poblat íber, que és la Torre Roja, i que quan van venir els romans els van fer baixar de dalt de la muntanya i els hi van dir que fessin el favor de posar-se al costat del riu i al costat de les aigües termals, i per això va néixer a Caldes de Montbui.
Caram, doncs aleshores ja anem tibant del fil. Escolta'm, primera qüestió, un spa i un balneari o espai termal no és el mateix.
No, no és el mateix. La gran diferència entre un spa i un centre termal són les aigües mineromedicinals.
Mm-hmm. O sigui, les aigües... Ara faré una comparació, i perdona que t'interrompeixi. Això és com un vi en bric que te'l vulguin fer vendre com un gran vi i un bri com Déu mana?
Home, si ho dic jo estarà malament,
no.
Però tampoc no és ben bé això. O sigui, cada cosa té les seves característiques.
Ja ho sé. Estic forçant-ho una
forçant-ho,
mica.
Forçant-ho, sí. Forçant-ho més fort, et diria, una cosa és treballar amb aigua de l'aixeta i una altra cosa és els balnearis, que treballem amb una aigua que els geòlegs diuen que va ploure fa uns 10-12 mil anys, que per això ha agafat uns minerals i que aquests minerals tenen unes propietats
químiques, evidentment.
I que depèn de la població, ergo del subsol de cada població termal, doncs aquesta composició química és diferent i, en conseqüència, els tractaments pels que serveix també són diferents. Per això hi ha gent que, quan veu un balneari, diu, oh, aquest no, l'aigua no fa olor. Bueno, doncs perquè no són aigües sulfuroses, sinó, com en el cas de Caldes, doncs són clorurosòdiques.
Uh-huh. Perfecte. Per tant, un spa és un lloc d'aigua de l'aixeta que fa bombolles, per entendre'ns, i que ens pot fer pessigolles, que flueix, que és un divertimento.
Està molt bé.
A l'espai termal també, però... També. A més, amb l'afegit medicinal,
nosaltres som
terapèutic...
Som centre de salut, som centre de salut.
En aquest sentit, centre de salut que, a més, imagina't si va més enllà que durant el Covid... Explica'ns què ha passat amb l'Hospital del Mar.
Doncs, conjuntament amb l'Hospital del Mar, doncs hem fet un estudi mèdic de Covid persistent. Hem fet un estudi des d'abans de l'estiu, que està encara en procés de... Ara ja s'han recollit les dades i s'està analitzant, però per treballar les persones amb les persones que han tingut Covid persistent, perquè en realitat aquestes persones doncs, no hi ha cap tipus de tractament a data d'avui. Lògicament és una malaltia nova i molt desconeguda, i a partir d'aquí doncs, hem fet aquest estudi. Encara que no estigui publicat, tan bon resultat, diguéssim, que els mateixos pacients que han vingut a fer l'estudi ens han demanat, en molts casos, de poder continuar amb el tractament perquè els hi està anant molt bé.
Uh-huh. Per tant, d'aquí poc en podrem tenir les conclusions oficials. Sabem que ha anat bé, per tant, som...
Pinta bé. El que podem dir és que pinta bé, exactament.
D'acord, aquest és el titular.
Pinta bé i a la gent que ha vingut doncs, li està anant molt bé, que per nosaltres també és un... És un, un motiu d'orgull doncs, veure que ajudes a persones doncs, que estan en una situació difícil.
Uh-huh. Escolta'm, Espai Cel, un espai en aquest sentit que aprofita el termalisme, aprofita doncs, els seus beneficis, però que no és doncs, la teràpia tradicional... O corregeix-me una miqueta.
No.
L'Espai Cel és el divertimento puntual, per entendre'ns.
Sí, amb aigua mineromedicinal, però és el divertimento puntual. Diguéssim, és un espai on hem ajuntat la nostra tradició de familiar, la nostra tradició arquitectònica, perquè està feta a dins dels antics dipòsits on hem de refredar l'aigua, són uns dipòsits del segle XVIII, i hem fet un circuit de 7 piscines i un vaporari. Després, aquesta part del divertimento és que cada piscina, diguéssim, que li hem donat una miqueta un leitmotiv, una és aromàtica, l'altra té bombolles, l'altra té una part... exterior, i amb això juguem. És un recorregut de 2 hores i, lògicament, com totes les aigües mineromedicinals, doncs són relaxants. Això sí que ho tenen.
Mm-hmm. Escolta'm, prepandèmia, abans de la pandèmia... de la pandèmia no en parlem.
No cal.
Abans de la pandèmia, després de la pandèmia, observem tendències, observem maneres de fer de la gent...
Hi ha algunes cosetes que han canviat. Una de les coses que com a espai turístic més hem notat és que el procés o el temps entre que una persona pren la decisió de fer un cap de setmana o fer vacances i el dia que les comença cada vegada s'està reduint més. O sigui, cada vegada anem més a reserves d'última
immediatesa.
Hora. Sí. Ja, com que ja veurem què passarà, com que ja veurem si ens tancaran o no ens tancaran, cada vegada més allò de dir, ostres, em contracto alguna cosa per d'aquí 6 mesos, un any. I també els preus, cada vegada és més complicat ja posar el preu de l'any que ve, no? Ara poses el preu dels pròxims 3 mesos i l'any que ve ja veurem on estem i què passa. Jo crec que és una de les coses, ara que estem en aquesta nova normalitat o que una altra vegada tornem a la normalitat, en el que més ho notem.
Però clar, immediatesa, ja d'un balneari que requereix allò calma i tranquil·litat, no és bon conseller, eh? No...
És contradictori. Però és així, al final no deixem d'estar dins d'una societat i ens adaptem una miqueta a la realitat i al moment de cada...
Escolta'm, ara em deia per aquí l'orellera el company meteoròleg i geògraf, que és tan friqui o més que jo amb el tema energètic. Clar, vosaltres, l'energia, l'escalfor, la teniu allà. L'energia tradicional en aquest país del gas, de l'electricitat, etc., us ronda pel cap de dir, ei... aprofitem aquesta escalfor, perquè, clar, la bufetada de factura energètica pels establiments haurà estat brutal.
És brutal. En el nostre cas concret tenim un problema al revers, totalment diferent al que la gent es pensa. Nosaltres necessitem màquines per refredar l'aigua.
Clar.
Ens arriba a 75 graus. Clar, a partir d'aquí l'hem de baixar a 35-40 graus per intentar donar un producte digne. I a partir d'aquí nosaltres l'energia la fem servir per refredar, no per escalfar.
Clar.
I a l'hivern... A vegades hem de parar la calefacció perquè diguéssim que el terra radiant ja el vam inventar els balnearis fa molts anys. I a l'estiu ens passa al revés, clar, l'escalfor de baix i és la calefacció la tenim tot l'any encès. A partir d'aquí hem de jugar més a refredar. I després tenim un segon element, que és que ens passa molt en aquest país, vull dir, la natura, sí que tenim aigua mineromedicinals, però els caudals d'aigua que tenim són limitats. A Centroamèrica o a Sud-amèrica jo he estat a llocs on tenen rius d'aigua termal.
Clar.
Nosaltres tenim un pou d'aigua termal a Caldes i amb això...
I poca cosa més. I la sequera es nota?
No, perquè diguéssim que l'aigua termal, com que va ploure fa 10-12 mil anys...
És d'una profunditat bestial.
És una profunditat tan bèstia que no ho notem. Aquí la part important és que sempre hem de ser molt conscients, crec jo, com a recurs, de que mai la podem bombar, l'aigua termal. O sigui, el cabdal natural que ens dona és pel que dona. I a partir d'aquí, amb això hem de ser capaços de fer.
Amb la incertesa.
Amb la incertesa de que no sabem què hi ha allà baix.
D'acord. Perfecte. Doncs, escolta'm, recomanar-vos aquest espai cel de Termes Victòria, però en general el que és Termes Victòria de Caldes de Montbui, amb restauració, amb habitacions
i amb, lògicament, la part termal i activitats que es poden fer a Caldes i els seus voltants.
Per tant, recomanar-vos que entreu a la pàgina web perquè només aquesta entrevista ha estat, evidentment, un tast. Joan Anglí, director general del grup Victòria, un plaer, molta sort i endavant.
Moltes gràcies.
El concurs.
L'Espai Cel ens porta 5 o 7 piscines amb aigua termal. Xec Regal és el premi per dues persones i per dues hores a l'Espai Cel amb diverses piscines termals. Ho diem cada setmana, no us serà difícil de saber. I, a més, una piscina exterior. Tot això, gentilesa del balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui. Això sí, us heu de posar d'acord amb les dates, per tant, a concretar-les amb el balneari. De la setmana passada, l'entrevista Green, segons els autors, pot, per ser sobirans energèticament, un dels elements més destacats relacionat amb l'aigua són les centrals. Però quines centrals? De quin tipus? D'això va l'entrevista. L'estoig premium de 4 varietats de mel alemany, diversos tipus de mel, cub d'ametlla Marcona, sabó de mel fet a mà, vinagre de poma de Lleida, mel de lavanda, torrons... Bé, tot això una meravella, gentilesa de torrons i mel alemany. La resposta era reversibles o també anomenades de bombeig. Patrícia Ariste, de Lleida, la guanyadora d'aquest magnífic estoig premium.
Meteo Ambient, amb el patrocini de l'Institut Català d'Energia.
José Luis Gallego, què tal?
Encara hem d'estar parlant dels incentius al vehicle elèctric.
I en continuarem parlant perquè, en definitiva, és tota una revolució que...
Però aquesta revolució ja l'hem passada, no? Si encara ens hem d'estar amb la revolució del cotxe elèctric, no avançarem, company.
Ja. Sí, clar, depèn amb qui parles, és que ni s'hi acosta ni s'hi acostarà, però és igual.
Aquest tema és particularment important.
Miquel Àngel Escobar, Institut Català d'Energia, responsable de mobilitat eficient. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, a Catalunya estem preparats pels desplaçaments amb vehicle elèctric?
Bé, encara avui en dia el pensament de la gent és que el vehicle elèctric té poca autonomia, hi ha poca xarxa de recàrrega per les carreteres I això, mica en mica, doncs, ha anat canviant, no? Dels primers vehicles que tenien, doncs, 100 quilòmetres d'autonomia, doncs ara els que se'ls venen ja als concessionaris tenen autonomies de 350-400. Mm-hmm. Això ja et permet, doncs, moure't amb relativa tranquil·litat, no fas tants quilòmetres en un dia, per exemple.
No, habitualment no els fas mai, excepte comercial, gent molt concreta.
Clar, i a més, doncs, la xarxa que hi ha de recarga, doncs, cada vegada també té més, pot oferir un servei més potent, no? De més potència, la xarxa també cada vegada té més densitat de ubicació territorial, i bueno, doncs, tot això va evolucionant cap a unes condicions millors, no? Per fer aquests viatges més llargs.
Quines eines tinc al meu abast per poder fer una mobilitat completament elèctrica sense problemes?
Aviam, ara tots estem molt digitalitzats, eh? Anem amb el smartphone a tot arreu i amb les aplicacions que avui en dia hi ha en el sector, doncs podem trobar on estan els punts de recarga, les estacions, com podem accedir a les estacions de carga, el preu que algunes tenen, continuen havent-hi de gratuïtes. Llavors també podem conèixer si hi ha un vehicle que està allà, doncs, carregant, si està lliure, si està fora de servei. O sigui, tenim eines bàsicament digitals, en el nostre dispositiu mòbil, doncs, que ens permeten saber, doncs, per on podem anar a carregar el vehicle en cas que necessitem arribar al nostre destí i no tinguem prou d'autonomia, no tinguem prou d'energia al cotxe.
Una pregunta molt directa, Miquel Àngel. Jo fa molts anys, recordo perfectament, amb les càmeres dels matins de TV3, vam anar amb una bencinera d'aquí dalt de la carretera d'Esplugues, parlar del cotxe elèctric, que estàs parlant del 2006, 2008, per allà seria.
Ah, imagina't, hi havia només el de la neteja.
Jo li vaig dir a aquell senyor, els va rebre el propietari per veure, ja li van preguntar quants vehicles els híbrids arribaven a la bencinera, i ell deia, bueno, de tant en tant un... Escolti, vostè és conscient que aquí aviat tindrà un carregador de vehicle elèctric? Aquesta bencinera es transformarà en una electrolinera? Em va dir, això no t'ho creus ni tu. Em va dir davant de les càmeres, està gravat. Això no t'ho creus ni tu.
Així, amb aquests termes.
Miquel Àngel, què li podem dir a aquest propietari de bencinera? Què li podem dir?
Bé, doncs cadascú té el seu ritme, no?, del que serà ràpid, del que passarà en el futur proper, no? Ara mateix és veritat que encara són pocs els vehicles elèctrics que circulen pels carrers, però cada vegada n'hi ha més, no? I realment hi ha un real decret que ja obliga a les benzineres a tenir un punt de càrrega si venen un determinat número de litres de combustible. Per tant, aquesta benzinera que tu feies menció, que segurament ven molts litres, perquè deu estar molt ben situada,
i tant, estratègicament, molt coneguda,
als carrers, doncs ja per llei ja té l'obligació d'instal·lar un punt de recarga ràpid o ultraràpid, depenent dels litres que vengui.
Això arribarà el 2023, oi, la instal·lació física?
Ja hi som. Per
sí,
tant,
clar.
Aquesta instal·lació...
Ja triguen,
quasi, per tenir el projecte i tenir els papers per posar-ho tot en marxa. O
sigui que... No sabem, oi, encara, però, la llista d'aquestes benzineres, o ja la teniu, aquesta llista? El Ministeri ja l'ha facilitat?
Bueno, aquest real decret del que estem parlant l'ha de controlar, doncs, en principi, el Ministeri, i aquesta llista no la tenim, però aviam, podem ràpidament veure quines són les benzineres que tenen molta afluència de...
Sí, clar, ja ens les anem imaginant, clar.
I doncs aquestes ho hauran de fer i ho hauran de fer aviat.
Uh-huh. Escolta'm, tu portes cotxe elèctric des de fa una pila d'anys, per tant, qui ens està parlant, a més de vendre el peix, el producte, com es diu popularment, doncs n'és un usuari, jo mateix també, el José Luis Gallego també durant un temps...
No, i ara?
I ara, uh-huh. Estàs utilitzant, i... Escolta'm, clar, tu vas a carregar, hi ha carregadors que són gratuïts, d'altres que són de pagament, sovint els que són gratuïts, sovint no, de vegades no funcionen, et trobes amb problemes, etc. Hi ha qui deixa el cotxe allà aparcat hores i hores. Escolta, no hauríem de ser tots plegats, l'usuari, per començar, però tots plegats una mica més curiosos
i solidaris.
Home, els que, com bé dius, els que estem habituats a anar a punts de recàrrega d'accés públic, doncs ens trobem en aquestes situacions, no? Amb una mica de mal ús d'algun usuari que dius aquest, doncs està aquí aparcat i no està carregant o no necessita carregar o vés a saber. I per tant, el model de pagament, doncs el que fa és expulsar aquests mals usos de les estacions de recàrrega d'accés públic. Perquè per poc que sigui el preu de la recàrrega, doncs... doncs no et surt a compte.
Bé, i sobretot, tu saps, Miquel Àngel, que de vegades hi ha gent que, sí, que carrega, està 20 minuts, deixa el cotxe aparcat, acaba de carregar, però el continua deixant aparcat. No podríem fer com em penso que fa Tesla, que al final hi ha el pagament a la inversa, que cada minut que et passes et cobren encara si no carregues. M'explico? Al final...
Sí. Aquestes situacions, si el punt de càrrega és de pagament, doncs els operadors tenen la possibilitat de fer aquestes sancions. O sigui, si no estàs carregant i estàs ocupant només l'espai, bloquejant l'estació per a altres usuaris que poden venir i necessitar càrrega i no ho poden fer, doncs això li has de repercutir d'alguna forma. A mesura que aquests models de pagament vagin agafant força i cada vegada estiguin més estesos, doncs aquestes fórmules segur que s'implementaran.
Miguel, estem veient opcions als que seguim a l'evolució dels carregadors.
Última pregunta, José Luis.
Que és tan interessant com la dels cotxes elèctrics. Estem veient com els sistemes de recàrrega del vehicle elèctric veiem coses que semblen de ciència-ficció, però que potser aviat les podríem tenir aquí, no? Tu hi creus que això podrà arribar? Estic parlant d'això, de vies de càrrega, de punts de recàrrega amb el vehicle
en funcionament.
Això trigarà o està per venir?
A veure, la recàrrega d'inducció no és nova, però realment en els llocs on el cotxe està parat, no? El cotxe on està parat, la recàrrega d'inducció doncs, ja existeix. Hi ha hagut vehicles, models que ja ho tenien disponible. No és l'habitual, però hi serà. El que és més complicat serà això que dius, no? Vies per la qual un vehicle, mentre està circulant, vagi carregant, no?
Aquí.
Ho arribarem a veure, jo crec, però seran zones concretes, carrils especials...
Pels camions de gran tonatge...
Sí, efectivament. És que és la solució per ells.
Clar, és a dir, sí. Pensa tant en l'hidrogen i al final, igual que tires la fibra òptica pel voral d'una autopista...
Pots tirar la línia de càrrega.
Tires la línia i el camió, mentre està al carril de la dreta, va carregant i va de Tromsø, a dalt de tot de Noruega, al Algeciras, i quan pugen al ferri al Senegal.
Ja està.
Dic jo.
Jo crec que sí que ho arribarem veient. Almenys alguns trams sí que s'acabaran veient, sobretot pel transport pesant.
Molt bé. Perfecte, doncs Miquel Àngel Escobar, com diríem, els micros continuen oberts perquè, clar, aquesta és una revolució que ha arribat per quedar-se, és contínua i veurem moltes més altres coses. Miquel Àngel Escobar, recordem-ho, responsable de mobilitat eficient de l'Institut Català d'Energia de l'ICAEN. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Miquel Àngel.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Adéu.
El concurs.
Quina llei obligarà l'any vinent a que una part important de les benzineres tingui punts de càrrega? El llibre Com és la teva energia, de Lucía Serrano, gentilesa de Barca Nova Editorial, és el premi. De la setmana passada a Grignard, la calefacció elèctrica amb bomba de calor aerotèrmica té ajuts? Next Generation. La resposta era que sí. Tenim una ampolla de cava rosat trepat reserva del 2020. Gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, Maria Martorell de Malgrat de Mar, se l'emporta.
Meteoterra, amb Jordi Puig.
Meteoterra, Jordi Puig, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé, molt bé.
Escolta'm, avui... Bé, anem al jardí i ho fem amb plantes medicinals i ho fem amb un llibre, oi?
Sí, és un llibre que la veritat és meravellós, és una joia, és una joia per diversos motius, principalment per les il·lustracions, que són detallades, precises, molt il·lustratives, com diu el seu nom, i sobretot també pel contingut, un contingut molt treballat, que es nota que hi ha molta ciència darrere, i alhora escrit d'una manera molt divulgativa. Per tant, un llibre 10.
Qui l'ha escrit? Quina editorial l'ha publicat?
Com sempre, o més habitual, Cossetani ha fet una edició fantàstica, molt ben traduïda, perquè és una traducció de l'anglès d'uns científics que treballen als Reials Jardins Botànics de Kew, i realment doncs, això, aquesta edició en català és preciosa i segueix aquest estil, diguem, una mica victorià dels anglesos, que sempre busquen aquesta perfecció, aquesta qualitat en les il·lustracions i en els treballs que fan, i per tant, això, com us he dit fins ara, és un llibre brutal.
Mm-hmm. Escolta'm, explica'ns, crec que s'acosta a les 300 plantes que es fan servir en propietats medicinals. Això, vaja, és una barbaritat.
Sí, sí, és a dir, el llibre recull de l'A a la Z 277 plantes, i moltes d'elles, jo quan me l'he fullejat, no tenia ni la més remota idea que tinguessin propietats medicinals. De fet, és un vademecum, vull dir, és un llibre que va estructurant d'una manera molt ordenada, de l'A a la Z, aquestes varietats, o espècies, i és molt interessant perquè t'explica les propietats medicinals tradicionals i a sota et fa un requadre que et diu, però és que a més la ciència ha pogut corroborar que això que l'empirisme de molts anys de proves ho corrobora, i alhora també hi afegeixen noves propietats que s'han pogut detectar. Per tant, és un compendi del que ha estat aquell ús tradicional i, a més, combinat amb la ciència moderna. Vull dir que això, que lliga tot molt bé i a més, potser hi ha una part que és la més interessant del llibre, que és que barrejat entre aquest vademecum hi ha 24 propostes pràctiques per fer-te les teves receptes casolanes.
Les teves pòssimes.
Exacte. Exacte, mm-hmm. I això és brutal, vull dir, li dona al llibre un valor incalculable.
Mm-hmm. Escolta'm, si n'has fullejat algunes, a nivell trobes, clar, en gairebé 300 segur que l'entorn mediterrani està representat, etc etc. Tu tens tradició a la sang, tu ets pagès i a més investigador, etc, però a la sang de la teva família doncs hi ha la pagesia. L'herència de les plantes medicinals, sense els coneixements d'ara, suposo que t'ha arribat i en alguns casos segurament deus compartir doncs alguns dels capítols.
Sí, de fet, quan vaig obrir el llibre em vaig recordar de la meva àvia, que era una mena de trementinaire encoberta, diguem-ho així. I ella sempre ens explicava que la seva àvia, és a dir, la meva rebesàvia, tenia una calaixera isabelina, que dins els calaixos hi guardava...
Calaixera isabelina. Ja m'estic imaginant la casa, el mas, la masia, és que no ho sé, el tipus, diguem, de vivenda, la casa de pagès, amb la calaixera isabelina.
Sí, són calaixeres d'aquestes que es diuen de l'editada, també, que normalment són xapades de caoba, ho dic perquè encara et fiquis més de la calaixera. Doncs això, m'explicava que aquesta calaixera era plena d'herbes i ella va prendre una mica tots aquests remeis d'aquesta persona, i jo sempre he fet aquestes elucubracions mentals de la calaixera, no? I per això us ho explicava. Però el que volia dir és que, com molt bé has dit, aquest llibre potser té un punt atlàntic, no? I algunes espècies o algunes receptes més mediterrànies no hi són, però no li treu el valor, eh? Jo, per exemple, he trobat a faltar el xarop de pinya, que és una de les coses que cada any fèiem amb l'àvia, és a dir, anàvem a buscar pinyes verdes, sobretot de pipinyer, i les col·locàvem una mica estavellades a dins un pot de mel, i els terpens de la resina anaven fonent la mel i l'acabaven liquant, i feia un beuratge ideal pels refredats, pel mal de coll. Vull dir que aquestes coses potser les trobo a faltar, però n'hi ha d'altres que no coneixíem.
Ostres, ja m'estic imaginant el Jordi escrivint a un, a dos o als tres autors del llibre i dient, escolta'm, que falta la recepta de la meva àvia, de les pinyes i del Mediterrani, i a veure, està bé mirar cap a l'Atlàntic, però, escolta...
Sí, no, però vull dir, ho dic amb un to absolutament...
Ah, ja ho sé, ja ho sé.
Diria de broma, perquè he descobert algunes receptes, com ara, per exemple, les pastilles de malví, que això ho he trobat
pastilles excepcional. Pastilles de malví, pel nom sí, no té res a veure amb el vi, ni la vinya, no, eh?
No, el malví és una parenta
disculpa
de la
malva. Disculpa el meu desconeixement flagrant de la matèria, eh? Jo diria gairebé insultant. Per tant, sort que hi ets tu.
No. Doncs això, el malví és una espècie germana de la nostra malva. La malva és una varietat, una espècie, que té moltes propietats. Per exemple, és expectorant, és emolient. Doncs aquí en el llibre fan una proposta de barrejar la pols del malví amb un producte lligant que un cop està prèviament doncs, això emulsionat, l'acaben convertint en unes pastilles que te les pots prendre. Vull dir que ho he trobat senzill, fàcil i molt pràctic. Vull dir que són receptes divertidíssimes. O la famosa crema d'àrnica, que segurament a Anglaterra deu créixer a nivell del mar, i aquí doncs només la trobem en prats alpins. Però això, amb les seves propietats antiinflamatòries, molt apta per quan et fas un cop, vull dir, moltes d'aquestes receptes que són adaptacions. Jo, per exemple, l'oli d'àrnica, a casa en fem, i el fem amb alcohol. Posem les flors a dins i tenim l'oli d'àrnica per aplicar la pell. Però així amb crema no ho havia vist mai.
Escolta'm, estàs pensant potser en algun llibre de plantes medicinals de l'entorn mediterrani?
És que n'hi ha molts, eh? El que passa que segurament els hi falta aquest punt més divulgatiu.
Ja. Yeah.
Que això és la gràcia d'aquest llibre que ha fet Cusatània, no? Que és un llibre que el pot digerir qualsevol persona. En canvi, potser de l'àmbit mediterrani tenim vademecums molt extensos de plantes medicinals i d'altres plantes que tenen propietats etnobotàniques, no només medicinals. Em refereixo, per exemple, a l'espart, em refereixo a fibres tèxtils d'alguns vegetals que servien per lligar tomaqueres, etc. Que estan molt bé, però potser no tenen aquesta capacitat per entrar. Són totxos impressionants de molta lletra. I, clar, al gran públic moltes vegades això li costa digerir-ho. Per tant, no trec cap mena de valor a aquest llibre, al contrari, i pot ser la porta d'entrada perquè molta gent llavors vagi a buscar aquests llibres més, potser, especialitzats de l'àmbit català o mediterrani.
Perfecte. Doncs, com sempre, amb en Jordi Puig, recordeu, l'agricultura, en alguns casos la ramaderia, i avui les plantes medicinals en forma d'aquest llibre tan i tan interessant de Cusatània. Gràcies, Jordi.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
El concurs.
Quantes plantes inclou aquesta guia pràctica? El lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè Novell Residu Zero és el premi. Si no va bé aquesta opció, es pot triar entre 5 paquets o de quart de quilo de cafè amb gra o de quart de quilo de cafè molt. Recordeu, sempre cafè Novell Residu Zero, però a més, ecològic 100%, sense herbicides ni pesticides.
La setmana passada, Green Mobilitat i Green Empresa. Voltio té les seves arrels al Mediterrani o a l'Atlàntic? On té les seves arrels aquesta empresa o aquesta subempresa de Versa? Doncs al Mediterrani. Aquesta era la resposta correcta. I el lot de càpsules compostables, 5 paquets o 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt és el premi Cafè Novell Residu Zero que va cap a Barcelona. Carles Urriols, el guanyador.
Meteotaula.
Ens entaulem i ho fem de la mà de l'empresa d'os de Balaguer, el Montsec, Torrons i Mels Alemany. Ens acompanya el seu gerent, Ferran Alemany. Què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda. Escolta'm, per nosaltres és un plaer sempre entrevistar-te a les portes de Nadal. Per què? Senzillament, tu ets una de les moltes empreses d'aquest país que representen l'essència d'aquest programa i que fa 10 anys vas confiar en nosaltres des del minut zero. Tu hi apostaves per això, és a dir, valor afegit, en el teu cas, fins i tot amb un pes a la banda més social, etc., bestial, però també des del punt de vista del quilòmetre zero, dels productes de la Terra. I és això, bàsicament, l'univers alemany, oi, Ferran?
Doncs sí, més o menys ho has definit a la teva manera, però més o menys
som
una empresa que som una família, de fet, que ja fa 5 generacions que ens dediquem aquí a les Terres del Montsec, a Horts de Balaguer, doncs a treballar amb el món de la mel, les abelles, i fem torrons també. Sí, sí, per de cara al Nadal, doncs portem aquest dolç a les taules.
Uh-huh. I des del primer moment, a banda d'una qualitat excepcional, perquè sou artesans, perquè esteu en un indret que és màgic, si algú no coneix el Montsec, s'està perdent una de les meravelles d'aquest país, etc., amb un poblament doncs, molt dispers, bé, amb una geografia. Què haig d'explicar del Montsec? Doncs bé, vosaltres, tu de seguida i la teva família vareu veure que aquí havia d'haver, a més, aquest valor afegit, en molts casos, d'artesania, del que és responsabilitat social corporativa, aquest mirar també cap a una part de la societat de persones que necessiten doncs, estar inserides laboralment. Per tant, allò, aquella essència del que voldríem en molts temes del comerç i dels negocis i dels productes que ens arriben a casa.
Sí. Mira, això que estàs explicant ara, a nosaltres no ens va sortir d'allò de anem a pensar què podem fer amb la societat. Simplement, nosaltres fem la nostra activitat, treballem artesanalment els processos d'elaboració dels torrons, treballem amb molt bones mels, amb apicultors de confiança del territori, tenim bon producte i sempre ho hem fet així. Llavors, fa uns anys vam començar ja a canviar, a evolucionar amb el tema de l'etiquetatge, fer la presentació, és a dir, a part de tenir un bon producte, vestir-lo bé. Vam entrar en el món de la comunicació, no? Per tant, vam acceptar de bon grat col·laborar amb vosaltres ja de fa 10 anys. Mm. I per aquest camí de fer això, doncs et vas trobant, passen coses, no? Una d'elles va ser que vam començar a treballar, que ja ho fèiem, però vam començar més en sèrio, amb centres especials de treball. I ens vam adonar al cap d'un, això ja fa 7 o 8 anys, ens vam adonar al cap de poc temps de que ens trobàvem més a gust o tenint una gran capacitat d'aquests centres de fer la feina, no? I per tant vam decidir abandonar les màquines que etiquetaven els pots de mel i portar-les a aquests centres especials de treball que les posessin a mà. És a dir, a Alemanya, en lloc de robotitzar el procés o automatitzar-lo, el posem a mà. I això va començar així a poc, i ara avui en dia doncs, nosaltres som 22 persones aquí a Horts de Balaguer treballant.
Imagina't.
Però 60 persones al dia amb discapacitat psíquica treballen per la marca Alemany, etiquetant tots aquests pots de mel que tenim al mercat i també preparant les comandes amb temes logístics. No? I la veritat, n'estem molt satisfets d'aquest canvi que vam fer que va ser per, una mica per casualitat, no? Vincles de confiança ens van portar aquí, aquí on som, i vam ser mereixedors, sembla ser, de la placa Francesc Macià al mèrit al treball, no?, que ens van concedir doncs l'any passat, no?
Clar, és que, per qui no es faci la idea, 22 persones ocupades d'una empresa de quilòmetre zero en un poblet com és Os de Balaguer, en sí, ple Montsec, 22,
poc,
és...
Poca gent.
No, poca gent no. És una barbaritat de gent. És
no,
una...
que són pocs al poble. Pocs, són 300 habitants.
Imagina't, poble, sí, estem parlant que gairebé el 10% de la població del poble treballa a Os de Balaguer, i a més m'estàs dient que 60 persones amb discapacitat, i a més... totes de l'entorn de Ponent. És a dir,
sí, clar,
és el lloc que tant reivindiquem, no? Que al final, amb l'alimentació, que som tan exigents avui en dia, o com a mínim ens agrada... Bé, la teca sempre li ha agradat molt a la humanitat, vull dir, sentar-se al voltant d'una taula de Nadal. Però ja sigui per Nadal o qualsevol moment de l'any, que escolta'm, que triïs un producte que saps que hi ha totes aquestes virtuts al darrere, home, no té preu, no té preu.
És que treballar, és que treballar amb la mel, és que la mel es mereix això i molt més. És a dir, la mel és
vida.
És l'endolcidor, és vida, que ens ha portat, que ens ha acompanyat des de temps immemorials. Els humans han consumit mel des d'abans de ser humans.
I escolta,
gairebé, no?
com ho tenim, això de les abelles i la mel?
Doncs, a veure, és un tema delicat. Aquest any ha sigut un any molt dolent per molts sectors. L'oli d'oliva, sí, el vi no ha anat massa bé, les ametlles les ha matat el fred. Doncs amb la mel, doncs tres quarts del mateix. És a dir, les floracions, amb aquesta climatologia tan adversa, no? A primavera va ploure, no va poder treballar l'abella amb el romaní, a les flors de romaní. Després va vindre les calorades de la primavera. Unes calorades que van sucarrimar, sí, doncs, les floracions que hi havia en aquells moments. I la sequera tan gran, doncs, ha fet que aquest any els pobres apicultors i les abelles, i per tant la mel, doncs, tenim mancança de mel. És veritat que en trobem i tenim bons proveïdors, i nosaltres ens mantenim amb la mel de la península, no? La mel de proximitat. Però és veritat que aquest sector ha patit força, i ara mateix es pot veure al supermercat, com tot, però la mel també ha pujat de preu, perquè
sí,
n'hi ha poc.
Clar. Clar.
I nosaltres hem de trobar bona, i per tant s'ha de pagar el preu just als productors, i bé, estem en aquesta... Però sí, ha sigut un any dolent, tot i que en aquests moments, doncs, sembla ser que l'economia funcione. Es preveu una campanya de Nadal més o menys correcta, perquè aparentment els indicadors diuen que... O els indicadors o els nostres clients es diuen que els consumidors, doncs, estan funcionant, no? No sé si perquè valoren els bons productes o pel que sigui, però jo crec que aquesta campanya de Nadal la salvarem bé, però la veritat ha sigut un any complicat.
Escolta'm, explica'ns què és aquest lema Floreix, i què heu fet, i aquests premis que s'han entregat ara el mes de novembre, el mes passat de novembre.
Bé, nosaltres sí, ja fa uns anys que amb els centres, no, amb ganes de, a part de treballar amb els centres i que ells ens ajudin a fer feina, doncs també hem de fer altres coses paral·leles, no? Una d'elles és que fem cada any unes caixes regal de fusta, que concretament aquestes caixes de fusta les fa un d'aquests centres, el centre Ilers i Shalom, elabora a la seva fusteria les caixes, i aquestes caixes contenen mels i torrons que hagin estat premiats al Gretteix, no? Que també val a dir que hem estat també l'empresa més premiada aquest any de la península als Gretteix de Londres. Doncs aquestes caixes
que
contenen...
Que són com
un
els
regal
Oscars
de
l'alimentació.
Sí,
Sí.
Aquestes caixes contenen els nostres productes, i la idea és que sigui una caixa de regal per lots de Nadal, entre consumidors, empreses, el que sigui. I ja fa uns anys que fem que la il·lustració de la caixa, és a dir, la il·lustració que hi ha a sobre de la caixa de fusta, doncs la fan, surt d'un concurs que es fa entre els centres. Doncs bé, aquest any, cada any fem aquest concurs amb quatre centres diferents, i aquest any el que ha sortit és una il·lustració de la Nadala, és a dir, és la Nadala el que han, la il·lustració s'ha plasmat amb una Nadala, i a la caixa hi hem posat una flor, dins de la campanya del Floreix. Això què vol dir? Nosaltres estem depenem de les flors, és a dir, nosaltres treballem amb la mel i, i les abelles necessiten, és a dir, la mel surt de la transformació que fa de l'abella del nèctar de la flor. Per tant, hem fet aquesta campanya Floreix, per tant, aquest any hem il·lustrat la flor de l'ametller, l'any que ve n'il·lustrarem una altra, i hem triat l'ametller perquè és la flor més representativa de casa nostra, perquè és la primera flor de la primavera, és a dir, desperta les abelles del seu hivern, i a part aquesta flor d'ametller, un cop pol·linitzada, ens pot donar al setembre una ametlla. I amb aquesta ametlla, torrons en l'alemany, doncs fem això, fem torrons. Per tant, hem decidit, a la campanya Floreix, aquest primer any hem decidit que aquesta caixa tingui la flor de l'ametller. I a dins hi trobaran els consumidors, els clients, doncs la Nadala feta per aquestes persones amb discapacitat, inclús signada per ells, i la setmana passada el que vam fer, tot just el dimarts, doncs vam entregar els premis als guardonats.
Perfecte, Ferran. Doncs, escolta'm, hem passat per l'univers alemany amb aquests lots, amb aquestes caixes, amb aquest valor afegit d'aquestes persones amb disminució psíquica, amb aquesta riquesa del quilòmetre zero, aquest univers, a més, premiat mundialment. Vaja, 10 anys, Meteo Mauri, 10 anys al costat nostre. Per tant, moltes gràcies per tot, molta sort i escolta, per molts anys, perquè 22 persones ocupades a Os de Balaguer directament per la vostra feina, més aquestes 60 persones que indirecta, bé, de forma directa, però pel que fa als embolcalls, l'etiquetatge, etc., i treballen, és tot un èxit. Ferran Alemany, gerent de Torrons i Mels Alemany, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Francesc, al teu equip i a tota l'audiència.
Adéu-siau, una abraçada.
Gràcies.
El concurs.
Venia els Carmels al segle XIX a casa els Alemany. Una padrina. Llegiu la història de Torrons i Mels Alemany i arribareu a la resposta fàcilment. L'estoig premium, atenció, amb quatre varietats de mel diferents. Tenim un cub d'ametlla Marcona, tenim torrons. Brutal, el lot i, en definitiva, a veure qui l'encerta. Green Transició Energètica de la setmana passada. La tarifa TUR de gas, la d'últim recurs, es pot contractar a qualsevol comercialitzadora o a unes poques. El llibre Com és la teva energia, de Lucía Serrano, gentilesa de Barca Nova Editorial, el premi. La resposta correcta era unes poques. La guanyadora, la Maria Pérez, de Barcelona.
Meteotemps.
Anem cap al sud, cap a Montroig del Camp, en aquesta àrea del Baix Ebre, del Golf de Sant Jordi, de la costa sud, i tenim la Maria Guillén. Ella és observadora meteorològica de l'Aixom, però ho comparteix, aquesta observació de la xarxa d'observadors meteorològics de Meteocat, amb el seu pare. Maria Guillén, bona tarda,
Hola.
Què tal?
Bona tarda, molt bé.
Entenc.
Encantada d'estar aquí.
Igualment. Escolta'm, entenc que, lògicament, per un tema d'edat, és el teu pare el que comença amb aquesta afició, eh?
Sí, exacte. Ell va començar cap al 2010, quan li van oferir, i bueno, doncs jo l'he anat acompanyant durant aquells anys i he anat ajudant-li. Fins ara.
Perfecte.
Sí, sí.
Perquè el teu pare era un tema d'afició que portava dins, en algun moment potser li va picar el cuquet, és un tema, doncs, de la seva vinculació professional, afició, com ho viu ell?
Doncs amb ell li van oferir perquè estava... Bueno, ell formava part del centre d'estudis d'aquí de Mont-roig i li van oferir. I llavors pues, va tenir curiositat i com que no buscaven... O sigui, estaven buscant algú i no ho trobaven, va dir, bueno, pues, em pica una mica curiositat, vull provar i resulta que li ha agradat molt. Sí, sí. S'ha tornat un aficionat ara a meteorologia.
Carai, i li ha agradat tant sí, sí. que la seva filla, la Maria, que ets tu, doncs, sí. escolta, li dones un cop de mà. I t'hi has aficionat, tu? O no?
Sí, 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 la veritat que m'agrada bastant, eh? O sigui, m'agrada... O sigui, el que fem ara és que quan ell no pot anar, hi vaig jo sola i prenc jo les dades jo mateixa i la veritat que m'agrada bastant. Fins i tot, o sigui, l'ajudo perquè, com que també sé bastant de disseny gràfic...
Això t'anava a dir li... a la següent pregunta.
Sí,
que...
sí, sí. Sí. Pues això, que faig un resum mensual perquè la gent del poble vegi les dades que prenem i també anual, en fem un resum a l'any.
Molt bé, perquè tu ets fotògrafa d'excavacions arqueològiques.
Sí, bueno, més ben dit, soc fotògrafa científica, així en general.
D'acord.
I estic en un centre d'investigació arqueològica que, és, que es diu l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, que és aquí a Tarragona.
Sí.
I realitzo fotografies de material arqueològic aquí en un laboratori que tenim i també vaig a fer fotos a camp.
I la, excavacions arqueològiques. I la vostra persona de comunicació és la Cinta Bellmunt.
Sí, bueno, fins fa ara, potser uns mesos.
És que recordo, recordo mails que informava i bé, penso que sou molt, molt, molt actius.
Sí, sí, vaja. O sigui, no, no, aquest any fins i tot ha sigut un any de moltes troballes així molt importants que l'IPES ha sortit amb, amb un munt de portades, per així dir-ho.
Sí, i escolta'm, aquesta... Bé, està clar que si tu fas aquest tipus de fotografia científica, evidentment, ara ho dic així de manera grollera, per les pedres, no? I per l'arqueologia i la història, m'imagino que les històries que es viuen al cel també deuen tenir molt interès. Una persona que aprecia, doncs això, el seu entorn, la imatge...
Sí. Sí, sí, exacte. Sí, sí, o sigui, tot té més o menys relació, no? O sigui, m'interessa tant, tant el tema, o sigui, el tema científic així en general, no? O sigui, més o menys té tot com una mica relació.
Clar, clar.
Sí.
Escolta'm, en aquests 12 anys d'observacions, aproximadament, en què comença el teu pare i tu després t'hi apuntes i aneu compaginant, en aquests 12 anys, records d'episodis meteorològics destacats, a tu quins et venen al cap? Sense que m'hagis de fer una relació, que diguis, ui, escolta, recordo això o aquesta anècdota, o no ho sé.
Sí. Doncs aquí a Mont-roig és que fa molt, molt de vent. I això, els temporals aquests de vents tan, tan forts que hi ha sobre la tardor a l'hivern, és algo que es recorda sempre. O sigui, sempre, com cada any ho tenim, és terrible el que tenim aquí amb el vent. I també, sobretot per el confinament, per el tema del coronavirus, que va ploure molt també, i és algo super inèdit, no? Perquè va ploure un munt aquí, sobretot.
Tu recordes què veu recollir respecte a l'habitual? Si va ploure més o menys el doble, ho tens al cap o això hauríeu de buscar una llibreta?
Sí, crec que hauria de buscar la llibreta del meu pare.
Si et dediques al disseny gràfic i fas gràfiques, la llibreta deu ser per prendre notes de camp, però ja les deus prendre totes a l'ordinador, això segur.
Sí, el meu pare té una llibreta, o sigui, el meu pare ho pren tot amb una llibreta a mà, ho escriu tot i tenim un munt de llibretes ara de tots aquests anys, i ell és qui fa, bueno, entre els dos fem el resum i jo ho passo tot a l'ordinador. Però sí, tenim bastantes llibretes d'això.
I per acabar, la vostra relació amb Meteocat i aquesta oportunitat, què tal a l'hora de compartir les dades?
Pues molt bé, la veritat. O sigui, m'agrada molt perquè a l'última reunió que vam tenir amb el XOM, que va ser aquí a Reus, sobretot em vaig donar compte de lo important que és, no?, participar a la xarxa dels Salvadors, amb lo important que és per la meteorologia, per la predicció, tot això. Uh-huh. I realment que molt bé, o sigui, sí, sí, estic molt contenta.
Fantàstic. Doncs, escolta'm, sí, sí. Maria Guillén, un plaer, sí, haver-te fet l'entrevista, perquè, en definitiva, ets una part de l'engranatge, juntament amb el teu pare, sou una part de l'engranatge de la meteorologia a Catalunya, però també de l'arqueologia, sí, i com molt bé dius, del disseny gràfic, de la fotografia científica, en aquest cas a través de l'IPES, sí, i per tant, el que deies, és un lligar de la ciència, de l'observació, etc. I en definitiva, un goig haver-te pogut entrevistar, en aquest cas, doncs, des del teu lloc, des de Mont-roig del Camp. Fantàstic.
Bueno, doncs moltes gràcies.
Gràcies,
sí, sí,
a tu.
Moltes gràcies. Ha sigut un plaer.
Igualment. Maria Guillén, observadora meteorològica de la XOM, juntament amb el seu pare a l'Observatori de Mont-roig del Camp. Que vagi molt bé, Maria. Gràcies.
Adéu. Bona tarda.
Adéu.
El concurs.
A més d'observadora meteo, meteorològica, la Maria Guillén és fotògrafa de què? N'hem parlat a l'entrevista. Premi, una ampolla de cava rosat trepat reserva del 2020, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, el premi.
Quin temps farà?
A quin temps farà, pendents d'un cap de setmana sense gaire moviment meteorològic, però que no acaba de fer net dissabte. Diumenge sí que tindrem més estones de sol amb alguns bancs de boira matinals. Baixa la temperatura aquest cap de setmana, tant màximes com sobretot les mínimes. I el dissabte, segurament el Pirineu, a Ponent, sol i núvols s'alternaran, no s'esperen precipitacions, però a llevant tindrem més núvols a prop de la costa, sobretot de la costa central, i en aquesta àrea, conurbació barcelonina, sud de la Costa Brava, extrem nord de la Costa Daurada, potser costa del Baix Penedès, a tot estirar, aquí a primera hora de dissabte, núvols abundants i alguna precipitació feble. Amb el pas de les hores de dissabte, aquestes precipitacions haurien desaparegut abans del migdia, clarament, quatre gotes, alguns plogims, i potser al migdia i a la tarda ja s'acabin trencant. Anem a les peticions dels oients. Sagrario demana per Cambrils dissabte sol i núvols. Farà una mica més de fred. No hi haurà els 20 graus d'alguns dies d'aquesta setmana, però sí els 15 o 16 a migdia. Esquí a la Molina. Com ens trobarem la neu? Pregunta la Marga Jiménez. Doncs, en principi, aquest cap de setmana torna a fer més fred. Per tant, serà altre cop una neu més compacta, no tan humida com aquesta setmana, i en principi bastant bé. Bellpuig, Adela Puig. Doncs l'Adela Puig demana per Bellpuig, a la zona del Pla d'Urgell, comentar-te que en principi hi pot haver bancs de boira aquest cap de setmana, els matins fins al migdia, i en canvi a les tardes més clarianes. Diumenge no ens estranyaria gens que la boira no acabés de marxar, evidentment si això passa l'ambient notablement fred. Patrícia Díaz, Sitges, diumenge, doncs pinta bastant bé, solet, alguns núvols. David Gustà, anem d'excursió al Pantà de Sau per veure de primera mà els efectes de la sequera. Farà bo? Doncs en principi diumenge sí. El que passa és que si aneu ben d'hora trobareu força boira, però al migdia no hi hauria de ser. Cap de setmana, Bep Pou, Andorra. Doncs en principi el Principat d'Andorra, cap de setmana estable, més sol diumenge, sol i núvols dissabte. Antoni Gràcia, cap de setmana d'amics, a Gósol, el mateix que us he comentat per Andorra, és a dir, sense complicacions, sol i núvols, més sol que núvols diumenge. Rosa Maria Gómez Tavertet, de fet el mateix que he comentat pel Pantà de Sau, boires a la zona fonda, a les zones elevades, a Tavertet, etc. No. I en principi més fred. Helena Julve, Poboleda, sol, gran part del cap de setmana, restes de núvols dissabte, sol i núvols, i el Toni Bergues, doncs, va cap a Màlaga. En principi, a Màlaga el cap de setmana hauria de ser bastant estable després de les pluges importants d'aquesta setmana en alguns sectors d'Andalusia.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, els darrers 10 dies ha plogut més al golf de Cadis o al golf de Biscaia? Una ampolla d'oli d'oliva verge extra, gran copaix de quart de litre arbequina del Priorat, gentilesa de Prior Day. Guanyador de la setmana passada, ja el tenim. No ens diu d'on és, però sí que tenim el seu nom. Ara el comentarem. Les estacions més elevades del Meteocat al país, a quina cota se situen? Els 2.100, els 2.300 o els 2.500? La resposta bona era els 2.500. Una ampolla d'oli d'oliva verge extra, gran copaix de quart de litre, arbequina del Priorat, gentilesa Prior Day, és la resposta guanyadora, i el guanyador, Antoni Lladó.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, el gat Perico, la lluna al Puigmal des de Fontalba. I sí, a la foto surt la lluna, surt el Puigmal i des de Fontalba, la part més baixa, evidentment, il·luminant encara el sol les zones més elevades. Foto del 9 d'aquest mes de desembre, del dia 9.
La setmana que ve.
Dijous vinent parlarem i molt de pistes d'esquí a les portes de les festes de Nadal. I, això sí, us advertim que no us perdeu l'especial Meteo Mauri del dia de Nadal. No serà dijous que ve, ni abans de dijous que ve, perquè Nadal serà l'altre diumenge, no aquest, sinó l'altre. Sí, sí, ja tenim aquí Nadal. S'acaba el 2022, un any crític pel que fa a la manca de precipitacions, amb extrems de temperatura notables, però encara no s'ha acabat l'any. A veure, acabarem de fer números. 28.500 seguidors a Facebook, al Twitter, 72.500, gairebé 600 seguidors. Som al mail, som al web, som digitals. José María Campillo, Néstor Gómez, Núria Ventura i Francesc Mauri. Un cop més, les quatre persones que conformen aquest equip. Que vagi molt bé.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.